A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un terreny on ara hi ha situades aquestes pistes de bàsquet o pistes de jocs, aquest terreny que està encerclat per la carretera al costat del supermercat Carrefour, en definitiva, aquest terreny que ha de servir perquè la Fundació Ave Maria, diguem-ne que situï, plantegi un projecte o desenvolupament d'un projecte que ja d'alguna manera s'ha apuntat des de fa molts mesos i ja s'està desenvolupant des de fa molts mesos. Antoni Reverter, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquest terreny, que com ens comentava Antoni Reverter, és una mentida com passen els anys. Està afectat, està afectat. Això és un parlar, ara. Està afectat per la línia orbital ferroviària.
Efectivament. Aquest terreny, en realitat, són dos terrenys, perquè queda afectat en el centre per aquest famós ferrocarril orbital, que no serà, però mantindrà aquesta afectació durant molts anys sobre la finca.
D'acord. O sigui que, de fet, fins que ningú no digui el contrari, allà hi passaria el tren orbital.
Efectivament, així és.
És a dir, que es construirà quelcom en un lloc on, una hipòtesi remotíssima, suposo ara, de poder...
Jo penso que és remotíssima 0000.
Déu-nos en guard, no? Déu-nos en guard. Bé, un terreny que no sé si dir si substitueix algun altre terreny, si la Fundació ja tenia un lloc més o menys emparaulat.
Bé, tindríem que remuntar-nos al passat i al creixement de la pròpia Fundació. La Fundació Ave Maria ha exhaurit la capacitat de construir a la finca d'Artur Carbonell, i el que és veritat és que els sitxetans i persones amb discapacitat ens demanen constantment nous serveis. Tenim un esplai al Poble Sec, tenim una entitat tutelar al Camí dels Capellans, que té 104 persones ja. Tenim 14 apartaments oberts que els tenim llogats a la Caixa i amb persones de Sitges de 60 anys vivint a dintre. I tot això requereix donar-hi una sortida ordenada i disposar d'uns espais pel futur, que l'Ave Maria pugui, amb tranquil·litat, anar construint el seu futur a favor de persones amb discapacitat.
Com són les coses? Es va començar amb persones discapacitades psíquiques profundes i ara gairebé hi ha més persones ateses per la Fundació Ave Maria amb altres tipus de situacions, com són els tutelats o com són aquestes persones que viuen en pisos també.
Bueno, així és, no? Vull dir, la societat demanda. Quan hi ha un servei, i un servei que entenem que funciona, pues la societat demanda, i també nosaltres estem amatents a tot el que succeeix, no? I si tenim possibilitats d'ajudar pues, a persones, anem ampliant progressivament l'oferta de serveis, i així ho estem fent.
Aquests serveis que es financien a càrrec de...
A veure, l'únic servei que té una viabilitat de cara al futur, si les coses no empitjoren, és la residència que tenim Artur Carbonell, malgrat totes les retallades i gràcies a les correccions que anem fent, és un servei que encara dona pues, uns resultats. No? Gràcies a això i gràcies a la generositat de la gent podem fer aquests altres serveis, que tots els altres no n'hi ha ni un que tingui recolzament públic. No?
És a dir, tant el que fa referència als tutelats com el que fa referència als pisos de lloguer, en aquest cas a la Caixa, no hi ha cap mena de subvenció pública per
això? Amb els pisos, la Generalitat en aquest moment té tot tancat, no hi ha ni una...
Sí, ni un
que,
ajut.
Sí que han passat els inspectors, sí que han reconegut aquells pisos com a pisos amb suport, però no hi ha ni un ajut per part de la Generalitat. El que sí tenim, el que sí tenen aquestes persones és un petit ajut de l'Ajuntament per poder accedir en aquest pis, perquè no cobreix ni de molt el que ens costa. No?
Fem un parèntesi aquí. Com accedeixen aquestes persones, aquests pisos, aquestes vivendes?
Bé, hi ha dues vies. Hi ha un tipus de públic que és directament públic de l'Ave Maria, algun treballador discapacitat de l'Ave Maria, familiars discapacitats, de fills discapacitats en situacions dramàtiques que són de l'Ave Maria directament, i la majoria venen a través del Departament de Benestar de l'Ajuntament de Sitges. O sigui, han passat un filtratge dels serveis socials i aquests ens fan una proposta. Això vol dir que el 99% de la gent són sitgetans. I són gent on han prioritzat les edats, o sigui, de 60, estan tots a la ratlla de 55-60 anys.
Mm-hmm. Ara fem una extrapolació. Si Antoni Reverté, des de la seva experiència, hagués de dibuixar el mapa assistencial de Sitges i dir, em sembla que hi falta això o em sembla que hi falta allò?
Home,
què hi faltaria?
Precisament hi falta el que volem posar en aquest terreny. O sigui, la urgència d'atendre aquestes persones amb discapacitat, amb lleugeres enfermedats mentals o físiques, lleugeres dic perquè poden viure en uns pisos que estan sols, reben suport unes hores al dia, però mm-hmm. no estan en una residència.
És a dir, persones que poden viure independents...
Amb suport.
Amb suport.
Aquestes persones, alguna d'elles requereix un suport més intens, una miqueta de suport a la nit, cuina, etc. No? Per nosaltres és insostenible tenir-los en 14 pisos aïllats. Per tant, la justificació, la més urgenta, és a dir, home, hem entrat a resoldre això, ho hem resolt com hem pogut, perquè totes les solucions intermitges s'han honorat, etc., tot ha anat fallant. Vull dir, per tant...
S'està referint a Antoni Reverté, aquests pisos dels professors de Sant Honorat?
Que l'Ajuntament va demanar a la Generalitat la desafectació...
I no hi ha hagut manera
no hi ha hagut manera de dialogar sobre això. Bueno, per tant, estem abocats. El cost dels pisos oberts supera els 70.000 euros, perquè, clar, paguem lloguer a la Caixa.
D'aquests 14 pisos, són?
Clar, paguem lloguers a la Caixa, paguem tal, no? Per tant, l'ú correcte seria agrupar això amb un servei més residencial, seguiran sent pisos alguns, però altres estaran agrupats i serà pues, una llar amb 7 o 8 habitacions i uns espais comuns on el monitor pugui estar a la nit, no?
És a dir,
això seria el més urgent.
Una residència tutelada per a persones amb discapacitats, diguem-ne que, no sé si dir lleus, o per descomptat no tan profundes com els dels residents de la Fundació Ave Maria.
No? No, són persones que van pel carrer.
Que van pel carrer.
Van pel carrer, són persones que podrien inclús tenir algun treball si no fossin ja desestructurades. Perquè,
per situacions, suposo, de cadascú.
Etcètera, no? I perquè tenen ja 60 anys, no? Aquestes persones requereixen un tipus de servei que la cartera de la Generalitat definiria com a llar residència amb un suport limitat, o sigui, persones que necessiten un suport limitat, però constant, no? I per tant es defineix que a la nit té que haver-hi un cuidador.
Perquè aquestes persones no serien, diguem-ne, persones per incorporar-se en una residència tal i com... molts poden pensar en una residència geriàtrica o en una residència...
Ara ja vas a l'origen de la pregunta, no? O sigui,
sí,
precisament
sí,
aquesta,
sí.
Aquesta gent no té on anar, perquè no tenen ni el perfil per anar a una residència geriàtrica, no tenen l'edat, no tenen el reconeixement per poder accedir, estan en un limbo i l'únic que pot resoldre això és a la Fundació Ave Maria amb un equipament.
D'acord. N'hi ha molts?
Molts. N'hi ha molts.
Sembla mentida, eh? Com...
N'hi ha molts perquè quan vam començar amb el tema dels pisos o vam acariciar aquell projecte d'aquella residència de Vallpineda...
Sí, sí, perquè això té relació amb aquell projecte inicial de Vallpineda.
Clar, clar, clar. O sigui, allà vam arribar a tenir els planells d'una residència doncs, amb 12-13 habitacions i serveis comuns, doncs bé, ja hem sobrepassat aquesta xifra de 13. Perquè hi ha pisos d'aquests que n'hi ha dos a dintre, per tant, ja hem sobrepassat això. Per tant, ara
és a dir, ara estaríem parlant d'una vintena de persones,
ara
més o
menys? Ara estem parlant d'una vintena de persones, però per deslliurar-nos d'aquest constrenyiment, el que fem és, vista també la concreció de la cartera de serveis, que és molt rígida, perquè parla de persones amb discapacitat intel·lectual, parla de persones amb discapacitat física, parla d'enfermedat mental lleu... Clar, nosaltres no podem tenir una residència per cada un. Per tant, estem buscant la manera de tenir espais de 6 persones, d'algun pis suelto, algun pis de 2, de tal manera que puguin estar amb un seguit d'apartaments en els que s'accedeixi per escales diferents, que doni la sensació de que no hi ha una saturació. No? Això seria el projecte ideal. No? Per tant, el més urgent per nosaltres ara seria construir una llar residència d'unes 6 o 8 places amb serveis comuns i els monitors corresponents per donar-hi suport. Això seria el més urgent.
Aleshores, es mantindria, suposo, en part aquesta estructura de pisos de lloguer
anar desmuntant uns anar i anar muntant els altres.
D'acord. És a dir, en la mesura que s'anés desmuntant aquesta estructura de pisos de lloguer, la residència aniria, afegint...
Podríem dir que canviaríem uns costos de lloguer per uns costos d'hipoteca.
D'acord. Ara, però, hi ha més persones en aquesta circumstància de lloguer de les que podrien cabir aquesta residència?
Hi hauria una llista... No. Veure, en aquest moment tenim llista d'espera en aquests pisos.
Vaja.
I tot depèn de l'economia, no? Però els requeriments que s'han passat als arquitectes són uns requeriments de futur que parteixen de la situació d'avui i se'n fa una extrapolació de futur. Per tant, amb els arquitectes se'ls hi envia una planificació per verificar que tot el que demanem cap en aquestes dues parcel·les.
Entesos. És a dir, que es puguin cobrir les necessitats que ara cobreixen aquests 14 pisos de lloguer
i futures
en aquest equipament.
Això mateix.
Una llista d'espera de quan? Perquè estem tan acostumats a Sitges tant a escoltar això de la llista d'espera.
Quan fas que... aquesta pregunta la tindries que fer relativa a l'edat.
Exacte,
no?
Exacte.
Com que vem el mandat que tenim del patronat de la Fundació és atendre a persones de Sitges d'unes edats de 50 per munt amb discapacitat intel·lectual, lleugera enfermedat mental, que la crisi els hagi tractat molt malament...
Aquest és el perfil,
Aquest és el primer mandat que
tenim.
Aquest
és el primer mandat.
Podríem dir que amb la incorporació d'un últim que ha entrat i que tu coneixes molt bé i que es resistia a entrar, amb un últim hauríem cobert tot aquest panorama de 55 a 65. Si tots aquests els tenim atesos. Ara, si obrim el ventall i en dius ara de 55... a 45,
què
la
passa?
Llista d'espera llavors es faria molt més gran.
Aquestes persones viuen amb la família? Han viscut amb la família? Són persones que volen viure d'una forma independent també?
A veure, si estem parlant d'aquesta població que tenim atès ara, bàsicament són gent que heu vist pel carrer, que estan anant a la porta del súper, però que són sitgetans, havien tingut la seva família,
sí.
Aquesta família va desaparèixer, alguns d'ells han sofert que han perdut el patrimoni perquè han abusat de la seva compte corrent o els hi han fet firmar documents o el que sigui. La majoria han anat a parar amb un caixer automàtic o han anat a parar sota els pins. Per tant, són aquests que tenim avui en dia. No?
I, donada la circumstància que vivim, el més normal és pensar que sempre hi haurà una llista d'espera de persones amb situacions, diguem-ne... no diré que desvalgudes, però amb situacions crítiques des del punt de vista de la vida pròpia. No?
No es tracta de que tinguem que fer un servei social, de situar en aquests pisos a tot el món que necessiti una vivenda. No estem parlant d'això. Estem parlant de persones amb discapacitat que han perdut el seu patrimoni o no l'han tingut mai, sense família i sense capacitat d'autogovernar-se. Aquests són els clients que nosaltres volem recollir en aquests llocs i que estem molt satisfets del que s'ha fet perquè teniu que veure com han canviat amb els seus hàbitats, amb les seves actituds diàries.
Suposo que parlaríem d'allò de la dignitat personal.
Això
no?
Mateix.
Recuperada.
Sense que se'ls demani, venen allà a veure'ns, es retroben amb nosaltres, ganes de fer coses, comencem a tenir activitats amb ells a les tardes, ja tenen espais de trobada amb voluntaris. La veritat és que estem molt satisfets de la reacció en general d'aquestes persones.
En més d'una ocasió hem parlat de, no sé si dir, referents, altres centres dels quals l'Ave Maria en pugui prendre, no sé si dir, notes, apunts o criteris a l'hora de plantejar aquest nou centre. A Catalunya hi ha experiències així?
Home, sí, n'hi ha moltes i molt dignes, sí. Hi ha municipis que de fa molts anys això ho tenen ben solucionat, perquè han tingut la sort de disposar d'espais fabrils, abandonats, de grans terrenys, de grans territoris, de la comprensió del consistori, que ha afavorit que aquestes entitats es facin més grans i més sòlides. Sí, hi ha experiències estupendes, per exemple, a Manresa mateix, no? Vull dir, hi ha llocs dignes de visitar. En el cas del que estem parlant ara, estem parlant d'una idea que aquesta seria novedosa amb el tractament d'aquestes situacions, que és la casa primer. La casa primer, tu, entens? Deixem-nos estar de coses, no? La casa primer. Jo et situo en un espai que està ben arreglat mobiliari d'IKEA, un espai que està controlat amb elements de domòtica perquè sapiguem aquella persona si necessita suport, i l'espai primer. I a partir d'aquí comencem la reconstrucció d'aquella vida, no? Interessar-lo que cuini, interessar-lo que es retrobi amb nosaltres, que refaci la seva documentació si no la té, seguretat social, medicaments, receptes, etc. I llavors aquestes persones et diuen: jo no havia estat mai
en una casa així, tan ben cuidat i sentint-me tan bé amb mi mateix, suposo. No? Aquest projecte, per tant, és hereu del que la Fundació plantejava en el seu moment a Vallpineda?
Sí, és aquest projecte.
Entre aquell projecte de Vallpineda i aquest que es podrà desenvolupar, està passant una moto que sembla que passi un B-52, però no pateixin, estem parlant amb Antoni Reverter. Entre el plantejament de Vallpineda i aquest plantejament a la zona dels Molins, la Fundació havia pensat en algun altre indret?
Bueno, a Sitges no és que en tingui molts, i diverses vegades havien fet un repàs amb el propi senyor alcalde, o amb gent del patrimoni de Sitges, buscant llocs adients. No n'hi ha masses, però hi ha un terreny al davant mateix de l'església del Vinyet, un terreny molt maco, que a nivell de l'Institut Català de Robòtica era molt interessant, però que hi ha aquelles famoses ruïnes per allà entremig,
sí,
que podien arruïnar el posada en servei.
Bé, aquell terreny on s'havia parlat de fer un supermercat en el seu dia, i que precisament es van fer les excavacions per tot.
Sí, pues llavors, davant d'aquesta por, aquell terreny pues, no es pot utilitzar.
D'acord.
Allà on a la plana és, i on hi ha aquella estàtua,
sí,
de ferro oxidat, baixant via l'avinguda Sofia a mà dreta, allà hi ha un altre terreny, però allò, clar, es té que urbanitzar, es té que parcel·lar, es tenen que dotar de desaigües, no? Per tant, l'única proposta viable, l'única viable, era aquesta que ens ha ofert el municipi ara, al costat del carrer Fugur, al costat dels Mossos.
D'acord. En algun moment la Fundació havia pensat en Can Vinyals?
No. Aquest terreny que estem parlant ara, pensa que té 3.000 i pico de metres. La cosa vol dir que amb el coeficient de construcció del 0,6 hi ha sobre sostre la possibilitat de construir sobre uns 1.800 metres quadrats de futur. Aquest terreny, si ens el cedissin amb un termini d'uns 75 anys, doncs nosaltres anirem fent coses progressivament en funció de la disponibilitat econòmica.
Perquè de moment aquest acord de ple, què suposa?
Bé, aquest acord de ple suposa que tots els partits polítics acorden la idoneïtat de cedir aquest terreny a la Fundació Ave Maria, i de què és interessant també, en un ple anterior, haver fet aquesta modificació
d'un planejament per poder permetre,
de dir, home, és interessant que tinguem una reserva per temes socials. Ja és un primer reconeixement de dir: tenim una reserva feta per temes socials, ara treballem-hi. Qui ho farà? Després ve ara la sessió a l'Ave Maria perquè pugui desplegar sobre aquest terreny un seguit d'idees que té a realitzar.
D'acord, o sigui, el que no està definit encara és estrictament les condicions d'aquesta sessió?
Efectivament, o sigui, ara vindrà amb una fase següent, que no tardarà pas masses dies, no? Que l'Ajuntament, suposo que els de patrimoni deuen tenir alguna cosa que dir, m'imagino que els dels serveis socials tindran alguna cosa que dir, i llavors ens faran una proposta de si això té costos per l'Ave Maria o no, i en quines condicions ens els cedeixen, que pot ser de 50 anys o que pot ser de 90 anys, no? Bueno, tot això té...
És a l'Ave Maria que li interessa. Suposo que és una obvietat de pregunta,
home,
no?
Home, a l'Ave Maria li interessa.
Com més anys, millor, suposo.
Clar, sí, o sigui, avui en dia que la resposta econòmica de la Generalitat serà zero, d'ajut econòmic serà zero, i tenim que buscar altres vies, la residència la farem amb una hipoteca, això ho tenim clar, canviarem costos de lloguer per una hipoteca, no? O sigui, aquesta primera construcció serà ràpida i via hipoteca. Bueno, a nosaltres ens interessa, com que són serveis que no són negoci, ens interessa poder-los sostindre, siguin sostenibles, i això ens obliga a demanar en el municipi que ens faci una cessió a més de 75 anys, si no els números no sortirien.
Això vol dir que l'Ave Maria assumeix tot el cost d'aquest projecte?
Clar, de sortida, de sortida nosaltres encarreguem als nostres arquitectes l'estudi d'un projecte, sí, que probablement doncs, en els primers mesos de l'any que ve tindrem un projecte fet pels arquitectes.
Suposo que no pot ser el mateix projecte de Vallpineda, no, perquè no és el mateix terreny, malauradament no es pot aprofitar res d'aquest.
Malauradament no. Llavors tindrem uns planells d'això, no? Uns
planells d'això. I la Fundació, per tant, assumirà tot el cost de la construcció?
Llavors, la primera cosa serà no deixar-nos res. El dibuix serà molt maco i molt gran, però tenim 75 anys per fer-ho. Vale? Primera idea, o sigui, no s'hauran deixat res. Segona cosa, són dos parcel·les dividides per un jardinet en el mig, per si tingués que passar a l'orbital. Ens interessa molt la façana del davant.
O sigui que tot i que l'Antoni Reverter diu no, la possibilitat de l'orbital és gairebé 0-0, la parcel·la està pensada per si mai, en el seu moment, clar, per aquí hi ha de passar una via del tren.
Clar, sota terra hi hauria un túnel, no?
Ja.
A sobre no hi podríem
sí,
posar.
Sí. D'acord. Però és a dir, de la parcel·la es divideix.
Amb una frontal i una darrera, que donaria a la riera i a la carretera de les costes. Ens interessa ara la parcel·la del davant, no? Aquesta parcel·la del davant, doncs, el més urgent serà establir un acord amb la Generalitat, un acord tècnic de com poder resoldre aquestes diferents modalitats de persones respectant la llei, no? Com poder-los atendre, no? I fer una construcció que ens dongui un soterrani, perquè el terreny té un desnivell, i que ens dongui una planta baixa on puguem establir aquest famós institut de la robòtica.
És que ara anàvem precisament per això, o sigui que en aquest projecte hi ha encabit l'Institut de la Robòtica, del qual la Fundació Ave Maria també en buscava i esperava i com a mínim desitjava que es pogués quedar a Sitges, que com a mínim la seu d'aquest institut es pogués quedar a Sitges, tot i que tenia molts pretendents, si no recordo malament.
Té pretendents, però bueno, ja nosaltres tenim... El que sí que hem fet és correccions sobre el projecte inicial, perquè ens donaven molts de cops contra les parets, no? I d'aquell Institut Català de la Robòtica inicial, sí, que anava de punta de llança, hem tingut que refer una mica el projecte, no? I la capçalera és Instituto de Robótica para la Dependencia, que s'ha donat d'alta en el Ministerio de Educación y Ciencia. I aquest Instituto de Robótica para la Dependencia tindrà penjat a l'Institut Català de la Robòtica. Si no, era molt difícil aconseguir de
subvencions
del país on estem, reconeixement i després poder estar allà on es reparteixen els cabrons.
És a dir, que l'Institut ha hagut de reformular-se per poder situar-se sota el paraigües de l'Estat, per poder rebre d'alguna manera...
Ens han tingut que reformular per no patir tant, perquè ens estaven donant molts cops de cap. Hombre, es que d'esta manera esto no funcionarà.
Caram. És a dir, continuarà sent l'Institut Català de la Robòtica, però depenent de
l'Institut... Fundació és nostra, doncs, bueno, operarem amb dos noms i amb dos modalitats d'institució, el qual també pot ser positiu perquè ens dona més
flexibilitat,
cobertura, més cobertura, depèn de la demanda del projecte.
Però en qualsevol cas això era una condició sine qua non.
Però que sàpigues aquesta curiositat.
Interessant, eh? Perquè més enllà del projecte, algú creia que calia, i creu, que calia un canvi en la denominació o un canvi en això, no? Per aigua.
Sí, perquè si no, no ens haguéssim sortit...
En solitari.
Allà on hi ha els projectes més importants, pues no haguéssim pogut avançar massa ràpid. No?
D'acord. En qualsevol cas... Per tant, el que es farà a la zona dels Molins va més enllà, estrictament, de la residència que comentava l'Antoni Reverter?
Sí. A veure, la Fundació té clar que té que construir aquests equipaments assistencials, però és igual construir-los en un primer pis que en un segon. Per tant, el que ens sortirà quedarà un espai lliure a sota, que posant tabics i posant serveis pues, serà... aquest institut famós. No?
Com deia aquell, com és la vida, al final haurà valgut la pena esperar o que et facin esperar per poder arribar a tenir un projecte que satisfarà més d'un objectiu, sí, més d'una ambició de la Fundació, no?
Sí, les coses també volen el seu temps. Conforme passen els dies, o han passat els mesos, doncs hem anat definint, no? O sigui, la Fundació Ave Maria traspassa a l'Institut tot el que sigui temes de robòtica assistencial per poder especialitzar-se millor i l'Ave Maria dedicar-se a el que és atendre les persones.
Perquè el que està clar és que l'objectiu de l'Institut és el mateix.
Sí, atendre...
Robòtica assistencial, això per definir-ho així, això no ha canviat gens
no,
ni mica.
No, no canvia gens. L'Ave Maria, que té una imatge arquitectònica i tal, serà la planta on es poden desenvolupar projectes, provar-los, tastar-los, perquè tenim... poden venir gent a filmar i és una cosa molt digna.
És a dir, els usuaris de l'Ave Maria seran els primers beneficiats de totes les proves d'aquests equipaments que generi...
O els dos pisos.
O els dos pisos.
Per tant, la planta, l'Ave Maria el que fa és detectar necessitats, passar-les a l'Institut, el que farà és la manera d'impulsar aquestes coses i en el dia que es trobi l'empresa que ho vulgui desenvolupar, doncs l'Ave Maria és la planta pilot. Per tant, això, el temps fa madurar els projectes i de vegades aquestes coses, esperar una mica és positiu. El temps també ha fet que han pogut tastar la idea,
sí,
perquè han parlat amb empreses de primera línia i amb savis, han parlat amb savis, no? Han vingut, va venir doncs el senyor Josep Amat, que és un professor emèrit de la universitat, acompanyat d'un regidor. Ens va dir que la idea era excel·lent, que teníem tots els membres, que no podíem fallar...
És a dir, que aquest cistell tenia totes les peces per fer-se.
Això mateix. Ha vingut gent de molt prestigi, tant particulars com empreses, a dir-nos que aquest projecte no fallarà perquè té tots els membres. I normalment ens ho han dit amb l'Ajuntament a davant. Vull dir que, per tant...
O sigui que, d'alguna manera, la institució és coneixedora de primera mà dels avaladors que té l'Institut Català de la Robòtica impulsat per la Fundació Ave Maria.
Això mateix. Llavors l'institut està constituït, està registrat en el Ministeri d'Educació i Ciència.
Amb aquest nom, Instituto de Robòtica para la Dependencia.
Sí, senyor.
Llavors, hacemos lo que podemos, con nuestro castellano. Però aquesta és la denominació Fundació Privada Instituto de Robòtica para la Dependència.
Això mateix, i d'aquesta penja l'altra. Llavors, la primera definició, escrita...
Ser un centre d'excel·lència, de referència i d'alta qualitat que pugui col·laborar amb les institucions d'investigació i de formació superior en l'àmbit de la robòtica i amb les empreses del sector, amb la finalitat d'identificar necessitats, promoure desenvolupaments i aconseguir productes, la seva difusió i assessorar sobre robots aplicats al servei de persones amb discapacitat. Aquest objectiu que ha estat sempre l'objectiu fundacional.
Per tant, en aquest moment el que s'està fent és campanya a les universitats per tenir projectes conjunts, s'està fent campanya amb empreses per la seva col·laboració econòmica o tecnològica, s'està desenvolupant tota una campanya de buscar voluntaris tecnològics que puguin venir a la Fundació a ajudar-nos a tot allò que nosaltres no hi arribem. S'està fent campanya a les escoles amb robots petits per trobar voluntaris tecnològics de 15 anys que ens ajuden a fer petites
allò
coses
que...
i te faries creus del que són capaços de fer. I després estem tirant endavant projectes que tenim a la Fundació i Follow Me, en veu sentir parlar.
Sí, sí, aquells aneguets, aquell projecte de les cadires de rodes que segueixen a una cadira mare que les condueix per als diferents llocs per anar de passeig.
Projecte molt interessant. Bé, i llavors, seguint parlant de l'Institut, l'Institut tindrà aquest espai en aquest territori, jo penso que en l'any 2017. Ara la discussió està què en fem de l'Institut fins al 2017, Set? Perquè si venen voluntaris tecnològics i si tenim una directora contractada...
Perquè, bàsicament, ara l'Institut, quantes persones el formen?
Bé, en aquest moment, amb nòmina, tenim una directora, que és una persona que ha vingut a desenvolupar aquesta tasca i es va assentar en un despatx que tenim allà a la Ave Maria el mes de setembre. El dia 1 de setembre es va assentar una persona que tenim en nòmina, és la directora.
D'acord.
Després... acto seguido, que se'n diu, no?, des de Madrid, perquè estem en aquest projecte que la primera etapa és Madrid, vam pensar quin era el projecte més important. El projecte més important que tindríem seria que el robot, un robot, quan diem robot, no t'imaginis sempre una màquina amb uns braços, ja. Pot ser un ingenio amb una veu, no?
D'acord.
Bé, algú que dongui un plus d'intel·ligència a les persones que els hi falta suport o capacitat, no? Per tant, vam llançar un projecte que es diu Reavivotics, el vam llançar per internet per provar les noves tecnologies,
sí.
El vam llançar a tot el món. Sí, l'Ave Maria va llançar un projecte a tot el món recolzada per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Per recollir idees, suposo?
No, per fitxar savis.
Per fitxar, d'acord.
Sí, i llavors,
bueno, és a dir, directament per aconseguir persones que desenvolupessin aquest projecte.
Això mateix, Per tant, vam tenir propostes de Colòmbia, d'Iran, d'Iraq, de l'Índia, Pakistan, Espanya, no? I en el procés de selecció va resultar finalista un hindú. I aquest hindú està contractat per l'Ave Maria ja, se li ha enviat tota la documentació necessària, està traient el seu visat de treball i dintre de pocs dies arribarà un hindú amb dos maletes a Sitges i que ve a desenvolupar durant 3 anys aquest projecte a la Fundació.
D'acord, senyal que és un projecte prou motivador per haver aconseguit respostes d'arreu del món, no?
Bé, aquest hindú és un expert en robòtica i en llenguatges informàtics, i és un hindú que vol fer un doctorat precisament sobre aquesta matèria. Vam arribar a un acord amb la Generalitat i la Generalitat ens ajudarà amb un programa doctorado industrial, ens ajudarà amb 6.000 euros l'any a pagar aquest salari i també ens aportarà a través de la Universitat de Rovira i Virgili una part econòmica per equipaments que poguéssim necessitar perquè l'hindú pugui comprar i pugui imprimir papers, no? Els papers en aquests casos són molt importants.
Qui li hagués dit mai a la Fundació Ave Maria que vindria un home de la Índia a desenvolupar un dels projectes de...
Quines coses.
Que és petit el món,
Nosaltres quan...
Perquè tot això està passant hores d'ara a la pròpia Fundació, és a dir, a l'edifici de la Fundació és on s'està desenvolupant tot això, no?
I tenim les nostres petites discussions de què farem, no? O sigui, hi ha una proposta que és ocupar la capella de totes, no? Ocupar la capella i l'hindú allà dintre
I a sol i serena
i allà dintre, i els altres ens diuen bueno, i on te fareu exposicions i petits actes, i en diem bueno, però si no tenim espai, no? Vull dir, no llogarem pas un magatzem per fer això, perquè la gent aquesta té que estar molt integrada amb el problema diari.
En deu venir ara una època, diguem-ne, d'una certa negociació i de renunciar a algunes coses en benefici d'algunes altres, no?
Això mateix, pues sí. Aquesta cosa que està fent l'Ave Maria penso que engrana amb aquesta taula rodona que he tingut abans, no? O sigui, nosaltres pensem molt en Sitges, i pensem en coses que poden ajudar a la població de Sitges i aportar coses en el futur, no? No volem canviar res, sí que volem sumar, no? Per tant, imaginar-nos un espai com a l'Institut que puguin venir savis de fora, que es puguin sentar, que puguin comunicar amb els seus amics a Silicon Valley i dir, pues jo estic a Sitges i estic molt bé i tal i mal, i per què no vens aquí?
I estem fent no sé què i tal.
I per què no vens aquí? Pues això pensem que podria ser una via, com ha sigut l'Institut de l'Art. I estem aquí molt il·lusionats amb això, de dir, home, anem a crear aquest espai té unes definicions interessants, i pensem que pot ser molt interessant. Un exemple que et vull posar és nosaltres volem desenvolupar uns sistemes de transport intern.
Estem veient ara, ens ensenya l'Antoni Reverter unes plataformes, com si fossin aquelles plataformes dels pàlets, dels magatzems industrials, més o menys, que han de servir per...
Bé, ara imagina't tot això que treballa dintre dels magatzems d'Amazon i tot això. Si tu en busques un que sigui per caminar per els passadissos d'una residència d'avis, probablement no el trobis. Perquè tots són passats...
D'acord, de tamany industrial, vaja.
Resistents, per fer molts de quilòmetres, etcètera. Nosaltres volem una cosa més petita, molt amable, que pari, que reconegui la persona, que serveixi per coses per persones també, però que ens pugui portar el menjar amunt i avall, els plats bruts avall, els aliments amunt, la roba neta cap amunt, la roba bruta cap avall, recados... que pugui passejar una persona amb una mà de silicona i si li agafi... En definitiva, vam llançar un projecte,
Ja vinc,
en poc temps hem trobat ja una empresa de Corea que diu que està disposada a situar la planta pilot a l'Ave Maria Sitges per construir aquest robot, no? Per tant, tenim una primera, un primer compromís amb una empresa coreana molt seriosa, que la planta pilot per vendre aquest robot a tota Europa estaria a Sitges. Vol dir que vindrien gent de Suècia, gent d'Alemanya, gent de tot arreu, a veure aquest equip, per si els interessa o no, i veure com treballa.
Ara ens aturem.
Estaria a Sitges, al costat de l'aeroport, que anem dient sempre, a la fira, no sé què, no sé quantos.
Ara ens aturem un moment aquí. Estan passant les coses massa ràpidament per al que suposarà aquesta espera abans no estigui construït tot això, o no? O ja està bé que...
A veure, clar, treballem amb molt d'interès.
Perquè, clar, aquí en tres quarts d'hora l'Antoni Reverté ens ha deixat, vinga, tot això.
Treballem amb molt d'interès i les coses no es poden parar. Si tu, que ets un home inquiet i ets periodista i cada dia obres les notícies i tal, la robòtica et surt per tot arreu aquests dies, no?
Suposo que el més bonic és pensar que hi ha un munt de persones que estan pensant en millorar la vida d'altres persones a través de la tecnologia.
La robòtica, sí, la robòtica, no? Surt per tot arreu. Llavors, clar, escolta'm...
Com fer la vida més fàcil?
Parar 6 mesos amb el projecte és que et sobrepassin 40 coses. No podem deixar,
per tant, no es pot aturar,
no
això?
No podem aturar. Què passarà? Doncs no sabem què passarà. A lo millor tenim que amuntonar contenedors en el terreny aquell.
Ho pregunto perquè
sé, no sé què passarà aquí.
Les necessitats de... Un procés que està funcionant d'aquesta manera tan, tan evident, suposo que també es faran evidents d'aquí ben poquet. Quan un es posa en contacte amb determinades empreses li diuen el que li diuen. Vindran investigadors a continuar desenvolupant projectes.
Per això és difícil mantenir aquesta voluntat de restar Sitges com sigui. Comprens?
O sigui,
perquè no tirarem
està clar.
Projecte a terra per no tenir un espai. I llavors és allò de que vol i dol, tot el rato vol i dol, vol i dol.
D'acord. Per tant, el 2017 la intenció de la Fundació és poder tenir aquest centre ja a la zona dels Molins, residència i...
Torno a dir, perquè la gent tampoc s'esveri, ens interessa molt la façana que dona a Carrefour, tota aquella pista esportiva, tot allò pot seguir utilitzant-se. Volem construir aquesta residència de 6-8 places, volem generar un semisòten i una planta baixa que sigui l'institut, tenim diners o hipoteca per fer la residència, la directora de l'institut té que buscar els recursos per l'institut perquè això no ens costi ni 5, i amb això estem...
De la mateixa mesura que la residència ja té emparaulat el finançament, que el finançament serà una hipoteca a compte dels pisos que hi ha ara de lloguer, la directora de l'Institut de la Robòtica
en aquest moment
ha de cercar
els recursos necessaris,
els recursos i el finançament per...
dels impostos que paguem a Madrid, d'altres fundacions, d'empreses, etc, etc, per poder equipar aquestes plantes baixes, no?
Perquè d'alguna forma l'Estat s'hi ha posat bé en el sentit de poder aportar alguna quantitat?
Avui en dia, el que pensi que es poden aconseguir diners per construccions...
Que plegui.
Està molt equivocat.
D'acord.
Llavors, clar, hi ha poblacions que tenen fàbriques enormes que només amb una miqueta reaprofites aquella fàbrica. Però no és el cas de Sitges. No? Llavors, aquí tenim que posar molta imaginació.
Entre altres coses, a Sitges es va enderrocar l'edifici de la Belcor i no s'hi ha fet res més. I allà ha quedat el solar.
I llavors, nosaltres estem obligats a buscar recursos perquè aquest equipament no li costi diners a la Fundació Ave Maria, que no seria el cas. No?
Tot això ha de passar bé, en aquests anys que han de venir.
Sí, nosaltres diem 2015... definir
la sessió, les condicions de la sessió del terreny, etcètera, etcètera.
Definir el projecte, treballar el projecte, etcètera, etcètera, i 2016 fer la construcció d'aquesta llar residència de manera que a sota ens quedés un espai que amb facilitat es pogués equipar. I no renunciem a posar-hi contenedors, si és necessari. No?
Són les 11, il·lusionat?
Molt.
Molt. Te sembla que feia temps que no ho estava voltant.
Volia aclarir-te, no? Jo ja no sóc el gerent de l'Ave Maria.
Qui és ara l'Antoni Reverté a l'Ave Maria?
O sigui, aquest càrrec l'ocupa molta dignitat la Núria Pasqual, que és el meu relleu a dintre de la Fundació, i jo de moment estic de vicepresident de la Fundació Ave Maria. També sóc vocal de la Fundació de l'Institut de Robòtica i també estic en el patronat de la Fundació Tutelar del Garraf.
Doncs queda clar, en qualsevol cas és l'home de l'Ave Maria. Per nosaltres gairebé durant molts anys, eh?
Això sí, tothom
el reconeix així,
per l'Ave Maria, sí, sí.
Antoni Reverter, gràcies una vegada més.
A vosaltres,
per haver-nos invitat. Sort com no en el futur, i això és el que vol l'Ave Maria en aquells terrenys. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.